Bon dia. El regidor d'Urbanisme a l'Ajuntament d'Olot, Jordi Güell, celebra la nova llei de regulació dels lloguers que s'impulsarà a partir d'aquest febrer.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Hauria ajudat abans, però també és veritat que són mesures, diguem-ne, el problema és tan gros, que són mesures que en definitiva poden arribar a alleujar una mica la situació, però no són les mesures definitives. Les mesures definitives, lògicament, és que hi hagi, diguem-ne, més habitatge de lloguer, tant públic com privat, i aquestes altres mesures sí que poden ajudar a ralentitzar o a suavitzar una mica la problemàtica, però no són la solució.
Jordi Güell assegura que no serà la solució completa, com ara escoltàvem en declaracions a Olot Televisió i a Ràdio Olot referent al problema de l'habitatge, però que sí ajudarà a mitigar la complexa situació actual. També creu el regidor d'Urbanisme de la ciutat que amb la nova llei es reduirà la possibilitat de picaresca per part d'alguns propietaris que disposen de 4 o més habitatges buits. Des del consistori asseguren que durant el segon trimestre d'aquest any tindran un mapa més real de la quantitat de pisos buits que hi ha a la ciutat. De seguida parlem d'habitatge, en coneixem més detalls referents a les declaracions del regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Olot, Jordi Güell, a aquest mitjà, però abans, a banda de l'habitatge, repassem la resta d'actualitat, com sempre, en titulars d'aquest dimarts 16 de gener de 2024.
El dia en 4 minuts.
Marc Puig assegura poder tenir els resultats de l'auditoria entre febrer i març. L'alcalde de les Planes d'Hostoles reitera que hi ha una factura de 56.000 euros que encara els fa dubtar. Un estudi neurocientífic de la Universitat de Girona i la Universitat Pompeu Fabra permet millorar el diagnòstic i tractament de l'Alzheimer. Els resultats revelen l'impacte que tenen les dues proteïnes causants de la malaltia en les diferents etapes. En successos detenen un home per dos robatoris amb violència i intimidació a Olot. Els fets van passar aquest dissabte a la tarda. L'autor dels robatoris va robar un telèfon mòbil i diners en efectiu, entre altres. I alhora, quan els dirigents el van voler identificar, va mentir en la seva identitat. Ara el veí d'Olot, de 36 anys, està detingut i pendent de passar a disposició judicial. En cultura i educació, entre avui i demà, els alumnes de segon d'ESO d'Olot presenten el mapa de ball. Es tracta d'una representació que reuneix a 4 instituts de la ciutat i que cada funció aglutina a 150 alumnes sobre l'escenari. Olot, Sant Joan les Fonts i la Vall d'en Bas seran les seus de la segona edició del Cinexic a la Garrotxa. Aquest cicle constarà de 8 pel·lícules destinades a infants d'entre 3 i 12 anys. En esports, la Unió Esportiva Olot i l'Andorra de segona divisió jugaran la final de la Copa Catalunya a l'estadi municipal d'Olot. El vicepresident de la Federació Catalana de Futbol, Jordi Bonet, ja ho va avançar gairebé en tota totalitat en una entrevista a la banqueta d'Olot Televisió. El partit entre olotins i andorrans es disputarà el dimecres 20 de març, encara amb hora per confirmar. Parlarem de tenis taula perquè el Club Tenis Taula Olot es postula per poder acollir la Copa del Rei l'any vinent. El president del Club Olotí, Enric Llagostera, tampoc descarta proposar la ciutat per ser la seu de la fase de grups de la Lliga Europea en cas de classificar-se per jugar-la. I en esports també parlarem del preparador físic Ferran Joan Miquel, que recomana sentit comú a totes aquelles persones que volen començar a fer esport per evitar possibles lesions. A més, també destaca la importància del treball de força per a la població d'entre 40 i 50 anys.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat. Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus amb les restriccions d'emergència per la sequera com a grans protagonistes. I és que durant els pròxims minuts i durant les pròximes hores s'aprovaran les restriccions d'emergència per la sequera. El govern està ultimant en aquestes hores els detalls del pla, que segons el sector dels gimnasos inclourà tancar les dutxes a les seves instal·lacions a l'última fase. Menys infants celíacs, un aspecte inesperat i positiu de la vacuna pel rotavirus. Un estudi relaciona la vacuna del rotavirus amb una disminució del 50% de la celiaquia. En successos, els Mossos confirmen per primer cop l'espionatge amb Pegasus a dirigents d'Esquerra. La policia entrega al jutjat un informe pericial sobre els telèfons de Diana Riba, Josep Maria Jové i Sergi Sabrià. Els ministres Hereu, Puente, Saiz i Redondo entraran a l'executiva del PSOE. Els socialistes remodelen la direcció a la convenció política d'aquest cap de setmana a La Corunya. A la pàgina internacional, també en política, Donald Trump arrasa el caucus, diu OIA, i reforça el seu lideratge al Partit Republicà. L'expresident s'imposa amb un 51% dels vots, mentre DeSantis, amb el 21,2%, supera a Haley, amb el 19,1% a la lluita per la segona plaça. I Succession i The Bear arrasen en uns premis Emmy que recorden Matthew Perry. La gala, que arriba 4 mesos més tard per la vaga del sector, dedica una versió de la sintonia de Friends a Matthew Perry, mort recentment.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui el temps serà variable, mig ennuvolat, possiblement amb més sol al matí, al migdia, a la tarda una mica núvol, però vaja, sense pluja. Ahir ens va sorprendre algun plogim, a la tarda poca cosa, gairebé mig litre a Olot, també va caure mig litre cap a la Bisbal d'Empordà, pràcticament un litre a Sant Jordi d'Esvalls, o, per exemple, gairebé un litre també a Núria Vallter, amb una cota de neu alta de més de 2.200 metres. Al matí alguna boirina, algun petit banc de boira cap a Osona i Ripollès, i la temperatura que avui doncs es mantindrà o pujarà lleugerament de dia. De fet, es podrien superar ja els 18 o 20 graus, gairebé 20 graus, a alguns sectors de la costa i del prelitoral. Ahir vam arribar, per exemple, 15 graus a Olot, 10 a Vic, les temperatures encara al voltant de zero o sota zero, però en general poques glaçades i avui pràcticament no en preveiem. Bé, tindrem doncs aquesta mica de paus avui amb una treva, ahir vam tenir un front, i demà n'arriba un altre, però el de demà tampoc aquest dimecres deixarà gaire pluja, potser alguna gota a última hora del dia cap al Pirineu, i si cau 4 flocs a 2.300 metres, una cota de neu molt alta. Dijous torna a venir una pausa, però divendres ja podria ploure, especialment a l'interior, al Pirineu, la neu a cotes altes al matí, 2.500 metres, però baixarà ràpidament la temperatura. Per tant, divendres a la tarda podria nevar puntualment més de 5 centímetres a partir dels 1.200 metres i tindrem pluges o plogims, especialment a l'interior i no tant cap a la Costa Brava, no tant o molt poc cap a l'Empordà.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimarts 16 de gener del 2024 parlant d'habitatge, perquè precisament el regidor d'Urbanisme a l'Ajuntament d'Olot, Jordi Güell, celebra la nova llei de regulació dels lloguers que s'impulsarà a partir del mes vinent. Assegura que no serà la solució completa al problema de l'habitatge, però que alhora ajudarà a mitigar la complexa situació actual. També creu que amb la nova llei es reduirà la possibilitat de picaresca per part d'alguns propietaris que disposen de 4 o més habitatges buits. Des del consistori asseguren que durant el segon trimestre d'aquest any tindran un mapa més real de la quantitat de pisos buits que hi ha a la ciutat. Ens dona més detalls el nostre company Gerard Puigdemont.
A partir d'aquest febrer, la llei de contenció de preus dels lloguers i la nova regulació en aquest àmbit entrarà en vigor després de l'acord entre govern català i govern espanyol. Des de l'Ajuntament d'Olot asseguren que la llei és benvinguda, tot i que ni de bon tros servirà per resoldre el problema de l'habitatge. Ho explica Jordi Güell, regidor d'Urbanisme a l'Ajuntament d'Olot.
Hauria ajudat abans, però també és veritat que són mesures, diguem-ne, el problema és tan gros, que són mesures que en definitiva poden arribar a alleujar una mica la situació, però no són les mesures definitives. Les mesures definitives, lògicament, és que hi hagi, diguem-ne, més habitatge de lloguer, tant públic com privat, i aquestes altres mesures sí que poden ajudar a ralentitzar o a suavitzar una mica la problemàtica, però no són la solució.
La nova norma obligarà els nous contractes de lloguer a no superar el preu del darrer contracte vigent en els darrers 5 anys, després de l'actualització anual. Tampoc permetrà fixar un preu superior a l'índex de referència del preu del lloguer als grans tenidors. Tot i que difícilment es pugui acabar amb totes les picaresques des del consistori aglutí, creuen que la nova llei sí que permetrà reduir-les i d'aquesta manera ampliar el nombre d'habitatges de lloguer a un preu més assequible.
Hem posat el límit dels 4 habitatges. Això d'entrada ja descartarà les possibilitats, diguem-ne, d'aplicar la picaresca. Per què? Perquè moltes vegades sí que hi ha gent que poden tenir, i s'entén molt bé, que puguin tenir un, dos, tres habitatges com a molt i que el tinguis pels fills, per solucionar, diguem-ne, determinades situacions familiars. A partir de 4 habitatges, aplicar la picaresca serà una mica més complicat, serà més difícil.
L'Ajuntament d'Olot no té comptabilitzats actualment el nombre d'habitatges desocupats a la ciutat, però esperen poder tenir una idea més real a mitjans de 2024, quan tinguin a la seva disposició el registre d'habitatges buits.
Sí que és molt difícil de saber quants habitatges buits entraran al mercat i, per tant, contestant la pregunta, això és molt difícil. Això segurament ho podrem contestar en el segon trimestre d'aquest any. Ara mateix és fer volar coloms donant una resposta en fins a quin punt això ajudarà, diguem-ne, a incrementar l'oferta d'habitatge de lloguer a la ciutat d'Olot.
La nova llei s'aplicarà a 140 municipis catalans, entre els quals la capital garrotxina.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
Seguim amb més temes, marxem cap a les Planes d'Hostoles, on Marc Puig assegura poder tenir els resultats de l'auditoria entre febrer i març. L'alcalde del municipi reitera que hi ha una factura de 56.000 euros que encara els fa dubtar. De moment, aquesta no s'ha pagat i esperaran els resultats de l'auditoria. Abans, a finals d'aquest mes, es farà un acte públic on els auditors donaran a conèixer els detalls dels comptes que s'han analitzat.
Ràdio Lot, ara i sempre, som informació.
Marc Puig va assumir el càrrec d'alcalde de les Planes d'Hostoles amb una paraula molt present en el seu discurs, auditoria. Després de mig any al càrrec, Puig assegura que aquest tràmit ja es troba en la seva recta final. Fa unes setmanes, el mateix equip de govern del poble va encarregar l'auditoria a un grup d'auditors de Figueres. Per altra banda, el consistori també treballa en un pla de sanejament de la mà de la Diputació de Girona, que els dirà el que poden assumir o no en els futurs pressupostos. En una entrevista a Ràdio Lot i Olot Televisió, Marc Puig ha avançat que els resultats es podran conèixer entre els mesos de febrer i març d'aquest mateix 2024.
Esperem tenir tots els resultats tant del plan de sanejament com de l'auditoria febrer-març, més o menys, en funció de com vagin els auditors i també aquest pla de sanejament, que ho farem en un acte públic amb els auditors, que vindran a explicar el que hi ha i el que no hi ha.
El batlle de les Planes d'Hostoles segueix insistint que hi ha una factura de prop de 56.000 euros que els fa dubtar. Fan referència a dues obres que es van fer al municipi i que el mateix Puig explica que encara no han pagat, ja que no tenen la certesa dels números.
Seguim reiterant, és amb aquesta factura de prop de 56.000 euros que és la que més dubtosa que tenim de dues obres, que no hi ha hagut cap informe de secretaria, i per tant aquesta és l'obra i la factura que ens fa dubtar més de la legalitat d'aquesta, i per tant de moment encara aquesta factura no s'ha pagat.
Els resultats de l'auditoria de l'Ajuntament de les Planes d'Hostoles es coneixeran a les properes setmanes, després de tancar un any amb gairebé 1 milió d'euros de dèficit en els comptes del consistori. En matèria de salut, un estudi neurocientífic de la Universitat de Girona i la Universitat Pompeu Fabra permet millorar el diagnòstic i tractament de l'Alzheimer. Els resultats revelen l'impacte que tenen les dues proteïnes causants de la malaltia a les diferents etapes. Pere Obac.
L'estudi ha conclòs que en les primeres etapes de l'Alzheimer, el major impacte de la malaltia es produeix per una major acumulació de la proteïna beta-amiloide. En canvi, en la seva fase més avançada, aquest impacte es pot atribuir a una major concentració de la proteïna tau. Totes dues produeixen una alteració de l'equilibri entre l'estat d'excitació i inhibició de les neurones, la qual cosa contribueix a la deterioració cognitiva de les persones afectades. Fins ara s'havia demostrat aquest desequilibri en estudis amb animals i en mostres cerebrals de cadàvers humans, però faltaven evidències que això passa també en persones vives que tenen la malaltia. La principal dificultat per aconseguir-ho és que l'activitat d'excitació i inhibició neuronal no es pot mesurar directament amb tècniques de neuroimatge, però sí que s'ha aconseguit amb les de modelatge de tot el cervell utilitzades en aquesta recerca. En concret, s'ha pogut mesurar l'impacte de les dues proteïnes sobre el desequilibri de l'excitació i inhibició neuronal a partir d'eines de simulació matemàtica i computacional.
En successos a la Garrotxa, detenen un home per dos robatoris amb violència i intimidació a Olot. Els fets van passar aquest dissabte a la tarda. L'autor dels robatoris va robar un telèfon mòbil i diners en efectiu d'un jove. El veí d'Olot, de 36 anys, està detingut i pendent de passar a disposició judicial.
L'informatiu del migdia.
La policia municipal d'Olot va procedir a la detenció després de localitzar l'autor dels fets en un supermercat de la ciutat. El detingut van localitzar-li un telèfon mòbil que constava com a sostret en un altre robatori amb intimidació que va tenir lloc durant la mateixa tarda. Els fets van tenir lloc aquest dissabte 13 de gener a les 5 de la tarda, quan la policia municipal d'Olot va rebre l'avís que s'havia produït un robatori amb intimidació a la zona del carrer Pou del Glaç. Una persona hauria forcejat amb un jove per tal que li donés els diners en efectiu que portava sobre. A partir de la descripció de la víctima i dels testimonis del cas, els agents van poder localitzar i detenir l'autor quan aquest es trobava en un supermercat de la ciutat. Entre les pertinences del detingut, la policia municipal va localitzar i intervenir un telèfon mòbil del qual no va poder justificar la seva propietat. De manera simultània, els Mossos d'Esquadra recollien una denúncia d'una persona que el mateix dia havia patit un robatori amb intimidació. Les dades físiques i la roba que vestia el desconegut coincidien amb l'autor d'aquest segon robatori. A més, va resultar que el telèfon recuperat per la policia municipal havia estat sostret en el segon robatori. Per gestions posteriors, els Mossos d'Esquadra van poder saber que el detingut havia donat dades falses d'identitat. L'autor dels fets, un veí d'Olot de 36 anys, resta detingut a les dependències dels Mossos d'Esquadra com a presumpte autor de dos delictes de robatori amb violència i intimidació i està pendent de passar a disposició judicial.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació. Ara i sempre, amb tu.
Obrim pàgina d'Educació i alhora Cultura, perquè entre avui i demà els alumnes de segon d'ESO d'Olot presenten el mapa de ball. Es tracta d'una representació que reuneix a 4 instituts de la ciutat i que cada funció aglutina a 150 alumnes sobre l'escenari. Des d'Olot Cultura celebren la continuïtat d'aquest projecte, ja que es posa en valor la importància de la formació artística en l'àmbit escolar.
El mapa de ball és un projecte educatiu que té per objectiu apropar la dansa contemporània als centres educatius. Aquesta iniciativa s'organitza a 7 ciutats de Catalunya i a Olot se centren els alumnes de segon d'ESO de 4 instituts de la ciutat. En total hi participen 312 alumnes que tindran l'oportunitat d'ampliar el currículum de secundària, en el qual, segons la responsable de recursos educatius del Teatre Principal d'Olot, Esther Forment, s'hi desenvolupen molt poques pràctiques artístiques.
Fins ara ho fèiem el mes d'abril, al vols del voltant del Dia de la Dansa, i a proposta dels professors que participen en aquesta proposta, ens van demanar que, sisplau, ells veien un canvi molt significatiu en el grup classe, en el comportament del grup classe i amb les relacions que s'establien entre tots els alumnes. I clar, si ho fèiem a finals d'abril, això volia dir que només tenien 2-3 mesos màxim per gaudir d'aquest canvi significatiu que hi havia a l'aula. I ens van demanar a veure si ho podíem avançar.
El mapa de ball comença amb la tria d'un coreògraf. Aquest any, Mario García Sáez ha estat la persona encarregada de presentar una partitura de coreografia dins el marc de la qual els alumnes s'hauran d'expressar. A part dels alumnes, el professorat també rep una formació artística a través de la qual se'ls ofereix eines de moviment, de composició, de situació a l'espai i de creativitat de la mà de mediadors professionals. Marc Adalit és professor de l'Escola Cor de Maria d'Olot.
Jo era una persona que, si t'haig de dir a Esther, i no m'agradava gens, o tenia molta vergonya, diguéssim, a sortir a l'escenari, a el que és el ball, el moviment, i Mapa de Ball doncs, ha fet que aquesta por escènica doncs, marxés totalment. No? I això, dic això perquè al cap i a la fi és el que intentem transmetre a l'alumnat, no? que a vegades també trencar aquests estereotips de que només les noies i les nenes ballen, sinó que és una proposta que engloba tothom.
L'Adrià és un dels 300 alumnes que participa aquest any en el mapa de ball.
Sí, al principi, o sigui, juntar-nos tots també va coordinació i això va ser difícil al principi. Ara bueno, tots estem allà disfrutant i doncs a fer el que toca i així també ens saltem una mica de classe.
Des de la cultura celebren que any rere any se segueixi organitzant el mapa de ball. Forment assegura que, de moment, són 4 els instituts que hi participen, però que els agradaria que en fossin molts més, i afirma que estan oberts a tots els centres educatius que vulguin afegir-se a la iniciativa.
I per als més petits, Olot, Sant Joan les Fonts i la Vall d'en Bas seran les seus de la segona edició del Cine Xic a la Garrotxa. Aquest cicle constarà de 8 pel·lícules destinades a infants d'entre 3 i 12 anys. L'objectiu d'aquest projecte, impulsat per Òmnium Cultural, és revertir la situació del català entre els més petits. Aniol Puigbert.
A partir d'aquest gener i durant tot el 2024, la Biblioteca Marià Vayreda d'Olot, Can Trona de la Vall d'en Bas i el Centre Sociocultural de Sant Joan les Fonts oferiran un conjunt de 8 pel·lícules en català en la segona edició del Cine Xic. Un dissabte de cada mes les famílies podran gaudir de propostes com Ratolins i guineus, que serà la d'aquest mes de gener, o el film La fada de les estacions, que és la que tancarà el cicle. La bibliotecària i responsable de la sala infantil de la Biblioteca Marià Vayreda d'Olot és Tània Puigbert.
Explicar moltes vegades que les biblioteques han canviat, que ara no només volem ser un espai de silenci, un espai on venir a llegir, a buscar llibres, sinó que també volem oferir activitats familiars, en aquest cas, i pensem que el cinema doncs, és una bona activitat per atraure famílies a venir aquí a passar un dissabte a la tarda.
L'objectiu d'aquesta proposta és seguir potenciant la llengua catalana. Des d'Unió Cultural han organitzat aquest conjunt de propostes per tal de revertir el descens del català entre els més petits, que al cap i a la fi són el futur del país. Tot i que a la Garrotxa sigui la segona edició, aquestes pel·lícules es podran veure a 85 sales de tot Catalunya. Una de les membres d'Òmnium Garrotxa és Nuri Bataller.
És una fita d'Òmnium això i un projecte i un dels punts importants, no? La preservació o la lluita per la llengua. El nivell de l'ús social del català ha disminuït molt i l'aposta del Cine Xic va adreçada a aquests infants, precisament, no? Que són el futur del país. Per tant, tot el que sigui cinema i audiovisual és un punt molt estratègic a l'hora d'invertir esforços per preservar el català.
I és que l'estat de la llengua catalana no és bo en aquests moments. És per això que des de l'Ajuntament d'Olot destaquen la importància d'aquestes iniciatives. Ho explica el regidor de Cultura, Josep Quintana.
L'audiovisual també pot ser una eina educativa i de formació dels nens, dels infants, dels joves i dels adults. I per tant també que em sembla que és una eina que ben utilitzada, perquè a vegades també el món que vivim tan bombardejat d'audiovisuals també té una part prejudicial, però també una eina que ben utilitzada i ben treballada, com és aquest cas amb la programació i amb, des d'aquí la biblioteca amb els tècnics, doncs és una eina també de formació i de lleure.
A més, participant al Cine Xic pot portar sorpreses i és que tots els nens i nenes que hi acudeixin un mínim de 4 vegades entraran directament en un sorteig per guanyar un kit cultural. Aquesta iniciativa és totalment gratuïta i no es necessita inscripció prèvia.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dimarts 16 de gener del 2024 amb una notícia que gairebé ja confirmàvem fa unes setmanes aquí a la sintonia de Ràdio Olot, però ara ja sí, és 100% oficial. I estem parlant de la seu de la final de la Copa Catalunya entre Unió Esportiva Olot i Andorra, que ja s'ha confirmat que serà l'estadi municipal d'Olot. El vicepresident de la Federació Catalana de Futbol, Jordi Bonet, va avançar fa unes setmanes, com explicàvem, a la banqueta d'Olot Televisió, que hi havia fins a un 95% de possibilitats que fos així. I la mateixa Federació ara ja ho ha fet oficial amb un comunicat aquest dilluns al vespre. L'horari del partit, que es disputarà el dimecres 20 de març, encara no està confirmat. Serà la primera final que disputarà la Unió Esportiva Olot en aquesta competició i ho farà davant el vigent campió de la Copa Catalunya, l'Andorra, de segona divisió, entrenat per Eder Sarabia. Fora del futbol, passem a parlar de tenis taula, perquè el Club Tenis Taula Olot es postula per poder acollir la Copa del Rei l'any vinent. El president del Club Olotí, Enric Llagostera, tampoc destaca proposar la ciutat per la seu de la fase de grups de la Lliga Europea en cas que els olotins s'hi classifiquen per disputar-la. L'alcalde d'Olot, Pep Berga, per la seva banda, no ha donat detalls, però ha assegurat que la ciutat està preparada per acollir competicions internacionals de tenis taula. Guillem Guardiola.
La desfeta del club tenis Taula Olot a la pista de l'Escala ha posat de manifest la dificultat que tindran els olotins d'aspirar a alguna cosa més que la permanència a la Superdivisió. Després de moltes jornades, l'Escala li ha robat la plaça europea a un Olot que, de moment, ocupa el setè lloc de la taula i que, per tant, tindria dret a jugar a la Copa del Rei d'aquest mes de febrer. El president del club tenis Taula Olot, Enric Llagostera, ho reconeix. Li faria molta il·lusió acollir la Copa del Rei la temporada que ve.
Si ens faria il·lusió, doncs, poder organitzar una fase d'aquestes de la Lliga ETO, o fins i tot, no ho sé, aquest any pensem a la Copa del Rei, aquest mes de febrer, i també potser ens agradaria plantejar-nos la possibilitat de que la propera temporada organitzar la Copa del Rei aquí a Olot, tant en categoria masculina com femenina, que sempre va lligada amb els campionats d'Espanya individuals, absoluts.
Olot podria reunir l'any que ve els millors palistes de l'estat espanyol a la Copa del Rei. En cas de classificar-se per jugar a la Lliga Europea i aconseguir ser seu de la fase de grups, la ciutat també podria plegar els millors jugadors europeus del moment, tot i que aquesta segona opció és menys probable. L'alcalde d'Olot, Pep Berga, admet que Olot està preparat per acollir competicions internacionals de tenis taula.
Doncs ens agradaria molt, és una cosa que la tenim planejada d'aquesta manera, d'acord amb el club tenis taula d'Olot. Haurem d'esperar donar notícies més concretes, però sí que són aquests esports com l'hoquei, com el patinatge, el tenis taula, que són esports que podem acollir competicions internacionals en una ciutat com la nostra i, per tant, treballem per fer-ho possible.
El club tenis taula Olot juga aquest curs el seu primer any a la màxima categoria estatal. El cert és que postular-se per acollir competicions com la Copa del Rei o la Lliga Europea evidencien l'ambició que envolta el club aquesta temporada.
I per tancar a la carpeta esportiva d'aquest dimarts parlarem de consells per a aquells que vulguin començar-se a posar-se en forma, un dels propòsits habituals d'inicis d'anys. Hem parlat amb el preparador físic Ferran Joan Miquel, que recomana sentit comú a totes aquelles persones que volen començar a fer esport per evitar possibles lesions. A més, també destaca la importància del treball de força per la població d'entre 40 i 50 anys.
Any nou, vida nova, diuen. Quan engeguem un nou any, el més normal és marcar-nos objectius i propòsits, ja siguin professionals, físics o personals. Un dels més comuns és el de posar-se bé físicament i a vegades la gent vol anar massa ràpid. El preparador físic Ferran Joan Miquel demana utilitzar el sentit comú, fer un entrenament progressiu, pautat i organitzat per intentar evitar lesions i molèsties. Explica que el cos necessita estabilitat i si la persona passa de 0 a 100 físicament pot trencar aquesta estabilitat i patir lesions. A més, Joan Miquel explica quin és el secret per mantenir aquesta constància.
El que recomanaria és fixar uns objectius realistes que es puguin aconseguir, perquè si em poso un objectiu molt, molt alt, a lo millor em frustro perquè no hi arribo, llavors un objectiu realista, intentar que es pugui mesurar d'alguna manera per veure si aconsegueixes les fites que planteges o no, i a partir d'aquí doncs, tirar de força de voluntat i de pensar sempre en el llarg plaç per intentar doncs, arribar al que ens plantegem.
I és que moltes vegades no només són els més joves els que es volen posar bé físicament. Joan Miquel explica que a partir dels 40 anys no només s'ha de fer exercici cardiovascular, sinó que és molt important realitzar exercicis de força.
És molt recomanable, sobretot en persones que, diria que a partir dels 40-50 anys, quan cada vegada es tendeix per procés d'envelliment natural a perdre més massa muscular. Llavors aquí molta gent el que fa és treball aeròbic, se'n van a caminar molt, està molt bé. A més, normalment es fa en conjunt aquest tipus d'esport perquè pots socialitzar, però sí que doncs, si nosaltres pel nostre propi procés natural perdem múscul, el que hem d'intentar és combatre aquest procés i intentar-lo guanyar.
Per mantenir una bona salut i estar bé físicament i mentalment, no només és important realitzar exercici, sinó que també hi té molt de pes el fet de mantenir una alimentació saludable i variada. A més, explica que si s'ha de fer exercici, el millor moment és durant el matí, que és quan el cos hi està més disposat.
Amb la carpeta esportiva tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimarts 16 de gener del 2024. Com sempre, més informació, minut a minut, a través del portal web de notícies garrotxadigital.cat i les seves xarxes socials, com també a Ràdio Olot, tant a Twitter com a Facebook i a Instagram, per no perdre's cap detall de la informació de casa nostra, de la comarca de la Garrotxa. Més informació a l'antena del 98.1 FM, radioolot.cat, a partir de les 3, amb els butlletins informatius habituals d'aquesta casa. Que acabin de passar un molt bon dimarts. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android.
Serveis informatius de Ràdio Olot.